Les 11 i 38 minuts, aquest dissabte 11 de juliol, a un quart de nou del vespre, hi haurà un concert molt especial al Santuari del Vinyet. Es tracta del concert del Trio Viena, un trio que està format per la soprano Guadalupe Fradera, la violoncel·lista Maria Eckart i la pianista Assumpta Montserrat. És un grup que va néixer arran d'una estada al Conservatori de Viena. Totes tres integrants han format els Conservatoris Superiors de Música de Liceu i del Municipal de Barcelona i ens presentaran un concert que va una mica més enllà de la idea tradicional que tenim de concert, perquè el que ens proposen és establir un diàleg entre la música i altres disciplines culturals. En aquest cas, el lligam el fan entre Montserrat i Gaudí, la figura de Gaudí. Parlem amb una de les intèrprets, amb la soprano Lupe Fradera. Què tal, Lupe? Bon dia.
Hola, bon dia.
A punt pel concert de dissabte?
A punt, tot a punt.
Explica'm, deia ara, el vostre concert va una mica més enllà de la idea tradicional que tenim de concert, no? Feu com vincles amb altres vessants culturals.
Sí, de fet, enguany vam aprofitar que l'any passat era el mil·lenari del monestir de Montserrat,
sí.
Que celebrava, es va fer celebració durant tot un any, però també és veritat que la vinguda del Papa enguany s'ha aprofitat també per fer-la incloure dintre de les activitats de celebració i de commemoració del mil·lenari de Montserrat.
Mm.
Aleshores, segur que molta gent ho sap, però potser també hi ha gent que no ho sap. Gaudí, quan es va inspirar per fer les Torres de la Sagrada Família,
sí,
es va inspirar precisament amb la forma de les agulles de Montserrat, aquesta muntanya que és tan característica catalana i que tots la sentim tan nostra. Doncs es va inspirar molt en Montserrat i vam volar-ho llogar, vam lligar el que és el mil·lenari del monestir amb l'any Gaudí, perquè lliga, perquè Gaudí es va inspirar en Montserrat, i també lliguem aquest concert, fem lligar-lo amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, que serà el 29 de desembre d'enguany, d'aquest 2026. I fins i tot aquesta celebració del 150è aniversari de Pau Casals, la Generalitat ja ha dit que s'allargarà fins a l'any que ve, perquè com que va néixer a final d'any, que va néixer el 29 de desembre, doncs ho allargarem fins l'any que ve. I hem ajuntat aquestes tres efemèrides. I com ho hem fet? Doncs primer hem triat, interpretarem algunes peces, una selecció de peces del llibre vermell de Montserrat, que precisament es diu així, vermell, perquè la seva tapa era vermella. I si voleu una anècdota que us puc explicar del llibre vermell de Montserrat, que jo no la sabia, però mira, dona la casualitat que jo tinc tres germans que han estat escolans de Montserrat, i el meu germà gran diu que ell recorda l'any 1978 que ell va cantar a l'estrena mundial del llibre vermell de Montserrat, que és un llibre que es compon de 10 peces, que són cants i també són danses. N'hi ha 5 que són cants, però n'hi ha 5 que són especialment danses perquè els pelegrins les poguessin ballar a la basílica quan acabaven el seu peregrinatge. I aleshores, doncs, ell diu que això, que el 1978 es va fer l'estrena mundial del llibre vermell. M'imagino que perquè, no ho sé, però ja hi havia passat el franquisme i m'imagino que era un moment en què es podia recuperar molta cultura catalana que potser durant uns anys va estar una mica silenciada. Aleshores, això, aquesta estrena mundial es va fer davant de l'altar del Santíssim de Montserrat i es va acompanyar, qui feia les danses en aquell moment, va ser l'Esbart Dansaire de Rubí. Aleshores, després d'estrenar-lo aquí a Montserrat, precisament també el van estrenar i el van cantar a França i a Berlín dintre dels actes de la Setmana de la Cultura Catalana que s'hi feia aquell any. I precisament a l'Esbart Dansaire de Rubí el que recorden és que als anys 80, quan van presentar aquest recull de danses, perquè no oblidem que és un recull de danses, el van presentar a Alemanya també, i allà Karl Orff, que era musicòleg, compositor, que tothom el recorda per al Carmina Burana, li va dir al pare Gregori, diu, guardeu aquests llibres i aquestes pàgines, diu, perquè són les més antigues conservades d'Europa, és a dir, arreu d'Europa no en trobarem unes altres. I a nosaltres ens ha agradat recuperar-ho i rescatar, doncs, enguany, per celebrar i commemorar aquest mil·lenari de Montserrat, doncs, recuperar aquestes peces. Hem fet una selecció de peces, dues són danses, i una altra és un motet.
Caram, per tant...
Però convidem a tothom a venir-ho a escoltar perquè és un programa preciós.
Clar, i anava a dir, és que va molt més enllà d'un concert, això. Vosaltres proposeu com un viatge, això. Això és un...
Així mateix.
No? És un viatge sonor, però ja entenc que bueno, en tot cas emotiu, perquè vincular aquestes tres grans efemèrides, però sobretot vincular, no, a aquest espai meravellós com és el de Montserrat, no, que té aquesta espiritualitat tan potent i tan forta, lligar-ho amb Gaudí, no? I amb la idea de natura, no? Que hi ha darrere de lligam, no? Del vincle entre Gaudí i Montserrat.
Exacte, perquè Gaudí sempre va dir que ell s'inspirava en la natura. És
efectivament,
a dir que...
sí.
Mm-hmm.
Per tant, això és un viatge, eh? No és tant un concert com... És a dir, no sé si això planteja... És a dir, no és una suma de temes i de peces que interpreteu, sinó que el que proposeu, entenc, és com un viatge, no? Com un...
Sí, un viatge sonor, i a més hi ha l'avantatge que una de les integrants del grup, abans de la interpretació de les peces, que les interpretem en tres blocs, doncs ella en fa una explicació per contextualitzar-ho tot, perquè el públic s'hi pugui ficar d'una manera més immersiva a dintre de la interpretació de cadascun dels temes.
Mm-hmm. Ho heu dividit en tres actes, no, això?
En tres blocs.
En tres blocs.
Hi ha un bloc, que és el primer, que és aquest que en diem l'arrel de la muntanya, que és per commemorar el mil·lenari. N'hi ha un altre que en diem, el que continua, en diem doncs, l'espiritualitat i el recolliment dels segles XVI i XVII, perquè aquí és, clar, Gaudí, no sé si que aquests dies se n'ha parlat molt, Gaudí, pobre, però no va tenir molt èxit professionalment, però la seva vida amorosa no va tenir el mateix èxit. I aleshores ella es va enamorar moltes vegades, també es va voler casar moltes vegades, però és molt recordat un desengany amorós que va tenir amb la Pepeta Moreu, perquè en el moment... Ella era pianista, és a dir, que Gaudí era amant de la música, ella era pianista i Gaudí va estar molts anys tractant amb la família de la Pepeta Moreu, que eren de Mataró, i tractant amb ella. I quan ja tenia 33 anys, en Gaudí es va atrevir doncs, a demanar-li matrimoni, però es van portar una carbassa. En el moment en què li va demanar ella, li va ensenyar un anell de prometatge i li va dir que ja estava promesa amb un altre home. És a dir, que el va rebutjar, i aquest rebuig el que va fer, o s'explica que va fer, és que Gaudí es dediqués més a això, en aquesta vessant més espiritual, i es concentrés en això. I aleshores fem peces en aquest segon bloc, que es diu l'espiritualitat i el recolliment dels segles XVI i XVII, fem peces que tenen relacionades, que estan relacionades amb l'amor, àries, que expressen l'amor i també el desengany amorós, perquè és el que va viure pobre en Gaudí. I a més, incloem alguna peça per a violoncel sol, que d'un dels compositors que se sap que captivava en Gaudí, que és en Bach, era un compositor que el captivava.
Aquest serà el segon bloc, i que ens queda un tercer bloc, no?
I ens queda un tercer bloc que el relacionem doncs això amb el modernisme i la natura, el modernisme de Gaudí i la natura, perquè Gaudí s'inspirava en la natura, i aquí incloem també cançó catalana, també incloem altres peces, i aquí és on normalment introduïm la relació que hi va haver entre Gaudí i Pau Casals, perquè Gaudí i Pau Casals van tenir una amistat, encara que es portaven força anys de diferència, però van tenir amistat, tots dos s'inspiraven molt en la natura també. Pau Casals arreu del món va portar una cançó tradicional catalana, que és El cant dels ocells, i la va fer mundialment famosa, la interpretava el violoncel. I a més incloem també, acabem, amb un poeta català que també és de basc universal, que també era amic d'en Gaudí, que és en Jacint Verdaguer. Mossèn Cinto Verdaguer és l'autor de la lletra del Virolai de Montserrat, és a dir, que tot lliga, tornem a lligar Montserrat amb Gaudí i les amistats de Gaudí, perquè en aquest cas Mossèn Cinto Verdaguer també en tenia amistat. I això... La música és de Josep Rodoreda, però la lletra és de Mossèn Cinto Verdaguer.
I tot això al Santuari del Vinyet, que no sé si és un espai perfecte, idoni per aquest tipus de concerts?
I tant, sí, ho serà. Sí, a més té molt bona acústica. És a dir, que a més de ser un lloc de molta bellesa, també té molt bona acústica, i la música sempre dialoga amb aquest espai de bellesa que ens ofereix el Santuari del Vinyet.
Clar, perquè no sé si el vostre trio, aquest trio Viena, no?, que formeu aquestes tres dones músics, no?, aquest tipus de concerts es poden, entenc que es poden interpretar qualsevol escenari, però entenc que hi ha escenaris que d'alguna manera queden, que això pluguen millor la proposta, no?
Sí, ara ho has dit, més que res pel fet aquest que el que volem és destacar molt l'espiritualitat de totes aquestes tres vessants històriques, el mil·lenari de Montserrat, que sempre ha sigut un referent també d'espiritualitat aquí a Catalunya, Gaudí i Pau Casals, que també era un home que també en tenia molta d'espiritualitat. Ell va compondre, per exemple, el Pessebre, que ressegueix el naixement de Jesús i fa intervenir tots els personatges del naixement, fins i tot els tres reis d'Orient. I també Pau Casals, anava a lligar-ho també amb en Gaudí, però se m'han anat un moment alçant el cel.
No, parlàvem de l'espai, de com de idoni pot arribar a ser un espai, no? Podeu fer concerts a tot arreu, però que hi ha espais, no?, que us encaixen millor, és a dir, que encaixen més la vostra proposta, com podria ser aquest del Santuari del Vinyet.
Sí, perquè ara que ho dius, ara m'ha vingut al cap. Pau Casals defensava moltíssim, ell li agradava parlar molt i molt bé de la seva mare. Ell era un gran defensor de la maternitat i de la figura de la mare, de la figura materna. I nosaltres interpretarem també un parell d'Ave Maries, perquè precisament enllacen, no?, amb la maternitat, la mare de Déu, la mare de Déu de Montserrat, la mare de Déu, la mare de Jesús. Interpretem els dos Ave Maries, i un dels dos Ave Maries el fem amb una versió que és bastant desconeguda, que inclou arranjaments d'un compositor català que es diu Edmund Eckert, que precisament és el pare de la violoncel·lista del nostre trio.
D'acord, de la Maria Eckert,
Sí, exacte. Ell ha fet un arranjament amb un contracant que acompanya precisament l'Ave Maria de Schubert, que és una de les peces més mundialment conegudes, segurament.
Oh, i tant. Doncs si volen escoltar l'Ave Maria o el cant dels ocells o volen escoltar algunes de les peces incloses en aquest llibre vermell de Montserrat o tants altres temes, i fer-ho amb aquest marc espiritual, tant el que proposa el Trio Viena com el que d'alguna manera proposa el propi Santuari del Vinyet. Dissabte tenen una cita a 8:15 al Santuari del Vinyet, justament m'he dit. Taquilla inversa, oi, Lupe?
Taquilla inversa. I recordar que el concert durarà una horeta, no té una extensió gaire llarga. 55 minuts, una hora potser, tot depèn, perquè al directe ja sabem que no es pot dir la durada exacta que tindrà.
Aproximadament, perquè la gent faci càlculs.
Es faci una idea, perquè la gent calculi el temps que invertiran en aquesta activitat.
Quan fa que feu música plegades, aquest Trio Viena?
Mira, Trio Viena, doncs és que ens vam conèixer els primers anys, després de tornar de Viena, vam fer algunes col·laboracions, però és veritat que encara no teníem nom, i de fet va ser ara, enguany, a partir del darrer trimestre de l'any passat, que vam fer la retrobada, i sí que vam dir, escolta'm tu, com que ens vam conèixer doncs arran d'aquesta estada al Conservatori de Viena, per què no ens diem Trio Viena? I mira, i ens va agradar el nom, i així és com ens diem.
Per tant, realment, com a trio no fa gaire, que esteu, que feu... Que...
Com a Trio Viena, sí, des d'enguany. Però abans ja havíem fet col·laboracions juntes, tot i que no ens dèiem Trio Viena, i cadascuna ha fet la seva carrera per la seva banda. Sí, això també, no hem parat.
I això de formar part d'un trio amb dos dones més, què tal?
Mira, com que ens coneixem i som, a més, compartim amistat, tenim un avantatge, i és que estem molt compenetrades, i t'he de dir que som d'aquelles persones que gairebé no cal ni que parlem, només que ens mirem.
Caram.
Quan som a l'escenari ja sabem que anirem a la una, perquè és així, com que ja ens coneixem prou a nivell personal, doncs això fa que a nivell musical també ens coneguem prou, i només amb una, no cal ni una mirada, és que sí, només tenint la presència de les companyes al costat, ja saps que allò anirà a l'hora i anirà bé. I, de fet, això és una cosa que destaquen de nosaltres, sí? El públic que ens ve a veure. Sí, sí, que estem molt compenetrades, que anem molt a la una.
Que hi ha entesa, no? Que hi ha entesa. Això és que això s'acostuma a transmetre, eh? Això s'acostuma a transmetre dalt de l'escenari en coses que no es poden amagar, eh? Si hi ha entesa i bon rotllo, es transmet. I si no hi és, també.
També, si que estem enamorades de la música que interpretem, també
no? Home, se't nota també parlant. També se't nota parlant, Lupe, que ets una apassionada d'allò al que t'hi dediques, que no sé si també aquest tipus, si els que us dediqueu aquest tipus de música més antiga, més espiritual, no sé si també teniu agenda plena de bolos.
De moment en tenim, sí, sí, n'anem tenint,
eh?
I esperem que duri.
Vull dir, però que hi ha mercat per música de tots els estils realment, eh? És a dir, que algú podria pensar que l'estiu és més una cosa més de festivalera i tot plegat. No, no, eh? També hi ha bolos i mercat per...
No, i precisament hi ha gent, és a dir, de música ja ho saps tu que n'hi ha per tots els gustos.
Efectivament.
I hi haurà algú que dirà, oi, aquí interpreta música medieval, mira, no ho sé, perquè la gent potser la desconeix més.
Sí.
Però també t'he de dir que a cada concert sempre ve algú que diu, és que vaig veure el programa i vinc expressament perquè és que aquestes obres no s'interpreten enlloc més.
Ah.
És a dir, que ha d'haver-hi algú,
clar,
perquè hi ha un públic per això, hi ha d'haver-hi algú que reculli aquestes obres. I nosaltres vam apostar per aquest format de concert i per apostar per aquestes tres efemèrides, perquè és que totes lliguen, encara que sembli que no, lliguen més que no ens pensem.
I el que deia, a més, que això no és només un repertori de temes que cantaran un darrere l'altre, sinó que han creat tota una història, no? Han fet uns vincles, diguem, entre Montserrat, la figura de Gaudí, no? Pau Casals, tot plegat, coincidint amb les efemèrides de totes tres, no? D'aquestes dues figures i també de l'espai de Montserrat, coincidint amb aquestes efemèrides, heu creat com una història i un viatge, que els va vinculant uns als altres, eh? Montserrat amb Gaudí, Gaudí amb Pau Casals, aquí tot plegat i fa ja com un matxembrat, i fa un concert perfecte de poc menys d'una horeta que podran gaudir. L'aforament és el que té el Vinyet, per tant...
El santuari del Vinyet.
Efectivament,
sí.
I com que és taquilla inversa, entenc que primer que arriba, primer que seu, i a mida que es vagin omplint.
Així mateix. De fet, la taquilla inversa és una modalitat que ha aparegut precisament per donar entrada a tot el públic que pugui tenir accés a la cultura, que no sigui la cultura una qüestió de privilegis, sinó que això ja ho era, en l'època del Renaixement i el Barroc,
sí.
La cultura era escrita només per als rics, però ara no, poder donar accés a la cultura a tothom, i per això fem aquesta taquilla inversa. I dic que totes les obres que apareixen al programa, totes tenen la seva raó de ser-hi, és a dir, no n'hi ha cap que l'haguem inclòs perquè sí,
perquè
sinó que
sí.
Totes tenen la seva raó de ser-hi i no podria faltar cap d'elles.
Efectivament, i que no s'amoïnin si no en saben gaire de música ni de música medieval, que els hi
no
explicaran,
No cal
que això ens fa molta por, de vegades amb aquest estil de música, no? Ens fa com por de dir, és que jo
però
no hi entenc.
Que la música medieval, ja us ho he comentat,
sí,
que
sí.
Són danses dels peregrins d'aquella època, que sapigueu que també és molt marxosa per aquella època. La música d'aquella època, quina característica té? Que és música molt, i a l'època del Renaixement i el Barroc també, que és música molt d'alt de capo, que diem, de tornar a interpretar el principi de l'obra. Però és que aquest recurs era perquè avui dia tots podem escoltar la música, una cançó, tantes vegades com vulguem, gràcies a Spotify,
sí, sí. A
YouTube,
les
que tu vulguis, a totes les plataformes. A aquella època no hi havia, però a aquella època els compositors i la música popular el que aprofitaven era fer moltes repeticions, anar repetint les estrofes, així un quan sortia del concert o quan sortia de l'espectacle de dansa les podia anar taral·lejant fins a arribar a casa seva, i així després a casa seva quan estava fent altres feines també podia anar taral·lejant, perquè això és una cosa que s'ha fet sempre, la gent anar treballant al camp o anar treballant a casa seva i anar taral·lejant cançons. La repetició era el que feia popular doncs, totes aquestes àries i totes les cançons populars que cantem en aquest concert. És a dir, que ningú s'espanti.
Que ningú s'espanti. Però que és veritat, que d'entrada una, el preu no serà en cap cas un fre per ningú, perquè serà taquilla inversa, això vol dir que l'entrada és oberta a tothom i en sortir cadascú decidirà el que vol deixar pel concert. I d'altra banda això, que diguem, tot i que no sigui la música mainstream d'ara, sí que ho va ser en el seu moment ho va ser, però la d'ara no ho és una, al final és música, no? I la música ens arriba, al final la música ens entra per la pell, una mica.
La música, exacte, la música és emoció, aquest concert és molt emotiu, ja ho veurà qui vingui, que realment és un concert Nosaltres som les intermediàries, com si diguéssim, per fer arribar aquesta música, però la música en si per si sol ja és emotiva. I totes les peces que hem seleccionat hi som, i estem molt contentes nosaltres de ser aquestes intermediàries, de posar a l'abast del públic del segle XXI totes aquestes melodies que potser alguns fins i tot els hi sonaran, diran, ai, però si jo això en algun moment ho havia sentit. És a dir que...
Home, de Cant dels Ocells, de l'Ave Maria, perquè... algunes que són conegudíssimes, eh? És a dir que... Hi ha algunes que tots en algun moment fins i tot ens haurem atrevit a cantar, encara que sigui malament, però ens haurem atrevit a tararejar, eh? Doncs una bona oportunitat per sentir versions meravelloses és aquest dissabte 11 de juliol a un quart de nou al Santuari del Vinyet. Tal com arribin es van asseient, taquilla inversa, i a gaudir del trio Viena amb la Maria Eckert, el violoncel, l'Assumpta Montserrat, el piano, i amb la Lupe Fradera, soprano, amb qui que avui ens atesten amablement. Lupe, un plaer, moltíssimes gràcies.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé el concert. És la primera vegada al Vinyet?
És la primera vegada al Vinyet per nosaltres. Ben bé la primera no, perquè hi vam... No t'acabo de dir ben bé la veritat, perquè fa poc hi vam celebrar el desè aniversari d'una de les integrants, el desè aniversari de casament, i també vam actuar allà.
I també vau estar.
Exacte.
Doncs dissabte hi torneu, Lupe, un plaer, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Bona setmana.
Igualment.
Adéu-siau, fins dissabte. Adéu, adéu.
I fins aquí posem el punt i final al programa d'avui. I tornem demà a les 9. Fins aleshores, que acabin de gaudir del dia. Adéu-siau.